Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Avui, senyor Carbó, farem un programa d'aquells que a vegades s'anomenen com endogàmics, diguéssim. Però sí,
home,
però
nosaltres tenim una certa tendència a fer-los, eh?
Sí, però ara fa temps que no en fem. Però el d'avui serà volgut, desitjat i aplaudit, i a més, vaja, amb tots els ets i us, perquè ens donarà molt de plaer poder fer-li una entrevista amb una persona que no diu mai res i fot una feinada que no se l'acaba, que és en Josep Maria Dell, que tindrem com a protagonista de la part central del programa explicant-nos el què i el per què d'aquest llibre que ha tret, d'aquest llibre meravellós que explica la història de 40 anys de Ràdio 4. I per això és endogàmic, perquè parlarem d'un col·laborador nostre que ha fet un llibre. I per tant, doncs allò, he venit a hablar de mi libro. Serà endogàmic perquè parlarem de Ràdio 4, perquè durant 20 anys va ser
nosaltres
casa nostra.
Nosaltres hi vam ser-hi, sí senyor.
I serà endogàmic perquè també sortim nosaltres en aquesta història i també ens agrada recordar-la.
I tant que vam sortir. Vam sortir del tot d'allà.
Vam sortir per la porta gran, perquè no n'hi havia d'altra, diguéssim. Val, doncs aquí estem. Per explicar-vos tot això, us advertim ja, ho diem, perquè si a algú no li interessa el tema, doncs mira, que faci el que vulgui. Però en tot cas estem segurs que us agradaran moltes de les coses que ens explicarà en Josep Maria Dell i que ens explica en el llibre aquest de Ràdio 4. Serà d'aquí uns minuts, perquè primer hem de començar el Festa Festa. I hem de començar el Festa Festa saludant a totes les emissores que ens escolten i que ens segueixen i que ens aguanten i que ens suporten, diguéssim.
I que són, en definitiva, la raó de que nosaltres existim. Que són Fem Girona, Ràdio Bellpuig, Ràdio Cassà de Cassà de la Selva, Ràdio La Vall de les Preses, Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Palau de Palau-Solità i Plegamans, Ràdio Vallromanes, Ràdio Calella i Barcelona Digital Ràdio, la ràdio d'Hostafrancs, de Barcelona.
Efectivament, tota la gent que ens suporta, com dic jo sempre, perquè és així. És l'edició número 331 del Festa Festa Internàutic, de número 2120 de tota la seva història, i una peça que començarem, com és habitual i com fem sempre, amb música, senyor Carbó, perquè tenim la nostra sardana, la nostra sardana turística.
Avui, miri, serà una sardana que es diu Garbet. Sí. Que es diu Garbet, és una sardana del Narcís Paulís,
efectivament.
I la interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i ara ve aquell moment.
Vostè m'ha dit que
vostè
m'ha dit que vostè la coneixia aquesta.
Jo m'he banyat a les aigües.
Oh, carambes.
Que toquen, que caronen, la cala del Garbet.
I què?
Però, que, vol, i què? Que li expliqui tot, no, de dalt a baix.
Que m'expliqui com es va sentir al banyar-se amb aquestes...
Jo era un noi molt jove.
Era molt jove.
En aquell moment hi vaig al Garbet i m'hi vaig banyar.
Molt bé, la vaig al Garbet...
Què? A culera.
És una platja molt tranquil·la i familiar, i fins i tot a l'estiu. Per què? Doncs, miri, perquè és així. Perquè és allà dalt de tot, gairebé tocant a Portbou, Culera està entre Portbou i Llançà, ja ho sap, no? Vostè, sí. Això. I és una superfície gris que té la seva sorra i destaca amb el blau intens del mar, és preciosa. Culera és, com sap, una petita localitat íntima i bonica de la Costa Brava, situada entre Portbou al nord i Llançà, com dèiem, al sud. I la platja és una platja, aquesta, la de la Garbet, una platja d'uns 400 metres de llargada per 30 d'amplada, i que té dutxes i paperers, té de tot, senyor Carbó. La superfície és de sorra i també de còdols, i a més disposa...
Jo més aviat me'n recordo dels còdols.
Ja. També té restaurant, amb fama gastronòmica, etc. Continuem dient que és bastant familiar, no?, dintre de tot. A la dreta, atenció, de la platja trobem...
Trobem una roca que té el nom del Cavall Bernat. És un promontori rocós que arriba gairebé uns 10 metres i el topònim del qual hem descobert en altres llocs de la Costa Brava, més enllà de la... també de per exemple, a Montserrat també hi ha Cavalls Bernats.
Exacte, n'hi ha molts. Cavalls Bernats o Caralls.
Venerats, allò on són Caralls Venerats.
Exacte. Més enllà, cap al sud, es troba el Cap Ras, una península força plana i de fàcil accés. Vaja, nosaltres estem molt informats, que en poden comprovar. No, li fa molta gràcia.
Per la costa nord de la platja del Garbet s'hi poden accedir per la costa a peu, sota els penya-segats que la flanquegen, és molt maca aquest accés.
Que hi ha la pineda del Port d'en Joan.
Sí, senyor.
Això sí que jo me'n recordo.
He de dir que és... A veure... Anem a sincerar-nos, una mica patillero aquest tipus d'informació que donem.
Però ho fem mira, però,
amb molt bona
fe. Mira, ho fem amb bona fe i ho fem amb aquella cosa.
Ha arribat el moment que escoltem Garbet, una sardana de Narcís Paulís, de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
Tal vegada és millor escoltar la sardana que escoltar-nos a nosaltres.
Música.
Garbet, una sardana del mestre Narcís Paulís que hem escoltat en versió de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la nostra sardana turística de platja d'avui. I ara, doncs, com us hem promès abans, volem mantenir una conversa amb una persona que està sempre aquí al costat nostre quan enregistrem els programes, que és el que se'n cuida absolutament de tot, perquè és el tècnic realitzador del programa, en Josep Maria Deny, un home de ràdio de tota la vida. No sé com ell voldria que el presentéssim. A tu t'agrada que et diguin així, Josep Maria?
Home, bàsicament és la veritat. Home de ràdio ha estat la meva feina principal. I l'única que he fet realment com a professió.
I ara, doncs, que ja està jubilat, nosaltres no et deixem plegar i et fem pencar més que mai, gairebé, no? Perquè no pares, amb el festa-festa.
Home, déu-n'hi-do, la feinada que porteu.
Déu-n'hi-do, però... Bueno,
però és una feina que satisfà, perquè, sobretot pensant en el públic que ens segueix, o que us segueix, millor dit...
Que ens segueix a tots, que ens segueix a tots. El Josep Maria Deny i en Ramon Vinyals, que és l'alter ego d'ell mateix i tota la gent que fa possible la Festa Festa, estem molt contents d'avui poder dedicar una bona estona del programa a parlar d'aquest llibre que en Josep Maria Deny ha tret, que es diu Ràdio 4, 40 anys en català, 1976-2016, i que ens parla de la història, de la nostra història, podríem dir, no? Josep Maria, per què vas voler fer aquest llibre?
Abans que de continuar, també dir que té un subtítol que es diu Una veu de resistència, i aquest és el motiu. El subtítol està a la part del darrere del llibre. Per qüestions editorials van decidir-ho així. La història és la següent. Després de treballar 31 anys a l'emissora, des que es va posar en marxa fins que em van aplicar l'expedient de regulació i vaig anar al carrer, d'aquests 31 anys de professió que mai ni un sol moment vaig deixar, també val a dir que vaig compaginar-la amb 20 anys continuats de labors sindicals. Això, quina conseqüència ha tingut? Doncs que se m'omplís, no un calaix, no, calaixos, arxivadors i arxivadors i calaixos digitals també, carpetes i carpetes i carpetes i més carpetes de fotografies, de documents, de retalls de premsa, d'articles, d'escrits propis, d'escrits rebuts, de gestions diverses. Tot un material, sobretot gràfic també, molta fotografia, no és quantes, podríem dir milers de fotografies, recollides sobretot al llarg de les mogudes de l'emissora, i d'alguna manera també em sabia molt de greu quan el 2007 vaig plegar que tot això es perdés. No sé si li pot interessar a algú, però en qualsevol cas, que quedés aquí amb un calaix a casa em semblava com una mica penós. I vaig pensar que això es podria recollir i donar-ho a conèixer, divulgar-ho, fer-ho públic, i que si algú algun dia li interessa la documentació de la història sota el punt de vista personal d'aquests anys de Ràdio 4, doncs que estigués a l'abast de tothom.
Que la gent tingui molt clar, perquè de la manera que parla el Josep Maria dona la sensació de que això és un llibre, una enciclopèdia que tindrà una quantitat de coses impressionant. El llibre és un llibre que té molta informació, moltíssima, però que està molt ben resumida, molt ben marcada, i que no té més de 250 planes, més o menys, no, 300 planes, poc més de 300 planes.
315.
Que es llegeixen amb una tranquil·litat i amb una rapidesa brutal i amb molta curiositat per veure com és la història, perquè és una història interminable, gairebé, no? També, Josep Maria, sempre... Jo recordo que quan vaig entrar a la ràdio l'any 89, em deien, a Ràdio 4 vas, però si la tancaran, no? I això ha estat el sino de sempre, no? Gairebé des del primer dia.
Des de l'any 1983 ja es va començar a amenaçar. Els mateixos gestors de l'emissora no sabien què fer amb ella. Això és una mica trist, però és aquesta la història real. I val a dir també, fent un parèntesi, que no és la història de Ràdio 4 el que s'explica en aquest llibre, és diguem-ne, la meva història de Ràdio 4, els meus records personals, una forma molt, podríem dir, no sé si sesgada o no, però sí influïda per les pròpies vivències i per totes les mogudes. Hi ha moltes coses que no hi seran, perquè no és la història. També val a dir, així, explicant tonterietes aquestes o interioritats que no interessen a ningú, però que sí que poden fer veure per què o el com, durant molts anys jo he treballat a les nits, per tant la història de les hores punta de Ràdio 4 jo no l'he viscuda moltes vegades. he viscut els rerefons sempre, les converses amb la gent, amb els companys. Per tant, no explico la història de Ràdio 4, explico la meva història de Ràdio 4.
I la de molts treballadors de la casa que amb tu i amb la lluita que tu i molts companys protagonitzàveu van viure, doncs aquest esperit de resistència que expliques o que poses en el subtítol, no? Una veu de resistència. Perquè realment Ràdio 4, que ha estat sempre lluitant, va néixer convençuda com una eina de normalització, no?
Jo no sé què pensava Ràdio 4, però sí, els que ja estàvem treballant, sí que sé el que pensàvem. Unes quantes persones que vam començar a treballar a Ràdio 4 estàvem ja a l'emissora, jo personalment ja hi portava uns quants anys treballant-hi, bàsicament el que era la Ràdio Peninsular de Barcelona, en castellà, perquè així era abans de... durant la dictadura, i per posar en marxa l'emissora es va contractar molta gent nova, molta gent que van entrar a treballar expressament per Ràdio 4 perquè es va voler fer una emissora amb noves idees i amb nova gent. Què pensava Ràdio 4? No ho sé què pensava Ràdio 4, però els que hi treballàvem sí que pensàvem que era una eina de futur, que tenia molt futur, que hi havia molt a fer, que havia de ser la ràdio pública la primera que emetés en català en els nous temps que estaven començant, acabada la dictadura i amb una democràcia, entre cometes, que de la que podríem parlar molt, però que en aquells moments s'albirava com un futur esperançador i que la nostra llengua havia de tenir un protagonisme, que hi havia una normalització pendent i que la ràdio pública havia de ser la que dués endavant aquesta feina. Després hi va haver una altra ràdio pública, la de la Generalitat, però això va ser uns anys més tard, no? En aquell moment només estàvem nosaltres.
Quan Ràdio 4 havia de treballar o havia de funcionar o havia de treure's la feina, sempre tenia per això uns treballadors que havien de compaginar la seva feina també amb les emissores d'abast nacional, no? Per exemple, en el tema dels informatius, que és una de les coses importants d'una emissora, normalment si agafava un tall de veu havia d'agafar primer els castellans, no? per Ràdio 1 i per Ràdio Peninsular i per les altres emissores i després per Ràdio 4.
Això és una cosa que no solament ens ha passat a nosaltres, els companys de televisió espanyola a Sant Cugat es troben amb el mateix. Quan qualsevol redactor o locutor o el tècnic que l'acompanya ha de fer una crònica, una transmissió, un reportatge, no s'ha tingut mai en consideració la doble feina que altres emissores no han de fer. L'emissora que és castellana fa el reportatge en castellà, l'emet i punt. L'emissora que és catalana fa el reportatge en català, l'emet. A Ràdio 4 ens han trobat que el mateix redactor ha de cobrir sempre dues, tres feines i el tècnic ha de fer els registraments dues vegades o tres perquè s'ha de donar servei també a les altres emissores de la xarxa. Això és una feina que també s'explica de passada una mica en el llibre perquè la gent també comprengui les dificultats amb què s'ha anat tirant endavant.
Si et sembla, Josep Maria, proposo que posem ara un tema musical que teníem programat de posar, que és un tema del grup Mesclat que es diu Crema Catalana i que pertany a un combat disc que van treure l'any 2007 que es diu Cròniques Colonials, que em sembla que d'alguna manera també té a veure amb el que estàvem parlant ara, no? Perquè, i que continuarem parlant d'aquí un moment, i després continuem una mica més amb la conversa i ja saps tu, saps com està el guió i saps que no disposem de molt temps, però una estoneta més podrem parlar encara. Escoltem doncs aquest grup Mesclat, Crema Catalana.
Yeah.
Hem escoltat Crema Catalana del grup Mesclat del seu CD Cròniques Colonials.
I després d'aquest estupend tema Crema Catalana, amb aquesta gent de Mesclat tan trempats i tan animats, doncs continuem la nostra conversa amb en Josep Maria Adell, amb el nostre realitzador, tècnic, muntador, tot el que vulgueu, perquè la feinada que fa aquest home en el Festa Festa és innombrable i inacabable. Podem seguir parlant amb ell, però no de la feina que fa en el Festa Festa, sinó d'aquest llibre, Ràdio 4, 40 anys en català, 1976-2016, amb el subtítol Una veu de resistència, que acaba d'editar i que doncs en volem parlar perquè en formem part també i perquè ell doncs ja ha esmerçat molts esforços amb tota aquesta història. Josep Maria, jo parlàvem també ara fora del micròfon de fer un especial esment de la gran lluita que ha representat Ràdio 4, no? De la força que té aquest subtítol que li has posat, Una veu de resistència i de lluita, podria dir-se també, no?
Doncs sí, aprofito també per demanar permís pel robatori a la Sílvia Tarragona, la companya Sílvia Tarragona, perquè ella és la que em va donar la idea d'això de la resistència. En una entrevista que li van fer fa molts anys deia, és que Ràdio 4 és una ràdio de resistència. Jo la vaig fer meva aquesta expressió, perquè va néixer ja l'emissora, diguem-ne, a contracorrent. La gent que treballava a Ràdio Nacional en aquell moment, hi havia tota una sèrie de gent provinent del franquisme. Es va contractar gent de molts àmbits de la cultura catalana que eren precisament tot el contrari. Per tant, hi havia, dins de l'empresa hi havia ja com uns mirades així a contracor. Després va venir doncs el suport tàcit total de la societat catalana i dels partits polítics. Però després, quan el 83 es va posar en marxa Catalunya Ràdio, aquests, alguns, no tots, partits polítics van dir ja tenim la nostra emissora nacional catalana i van donar una mica de banda a Ràdio 4. I això no és preocupant, això és normal. El que no és normal, entenc jo, és que la mateixa direcció de l'empresa considerés també que perquè els catalans havien de tenir dues emissores en català, perquè si en tenien una, perquè en volien una altra. I aquesta ha estat una de les lluites permanents de dir, ningú discuteix que hi hagi el dial radiofònic 10, 20, 30, 60 emissores en castellà, no? Sembla que ningú mai ho ha qüestionat. Ara que hi hagi dues emissores públiques en català o tres, per què? És patrimoni d'una sola empresa, d'un sol responsable polític o social la llengua? No, és de tots i per tant quantes més emissores, quants més mitjans hi hagin, millor per la normalització del país. I aquesta és la postura que han defensat sempre i això ha estat una lluita permanent també.
Des d'un punt de vista inclús polític, estrictament polític, sembla inexplicable que no s'hagin pogut adonar mai des de Madrid de la utilitat que hagués pogut tenir Ràdio 4 per ells mateixos, diguéssim, no? O sigui, mai cap color polític ha apostat per una emissora que podria ser un altaveu. Per què? Perquè no en tenen res o per què et sembla, tu?
No ho sé, però crec que la cosa no es pot subscriure només a Ràdio 4 i l'emissora nostra. Jo continuo considerant que és meva, malgrat que fa 9 anys que no hi soc i que vaig marxar d'allí amb un expedient de regulació, per tant em vaig desvincular, em van desvincular totalment. Jo crec que el problema aquest no és només de la ràdio, és un problema d'incomprensió, de parlar llenguatges diferents i no solament l'idioma, sinó el llenguatge ideològic, no? O la forma d'entendre la vida mateixa. Som realitats diferents i no hi ha aquesta comprensió i dins de l'emissora tampoc hi ha hagut per part dels que l'han dirigida.
Voldria, suposo, també comentar del llibre, perquè de fet estem parlant de l'emissora, però estem parlant del llibre, una cosa va molt lligada amb l'altra, perquè el llibre només parla de l'emissora, òbviament, i d'aquesta teva història particular que ens deies abans de l'emissora, no? Però el llibre no l'has fet tu sol, sí que l'has fet tu sol, però has tingut algunes col·laboracions que segurament vols agrair, no? Per exemple, pel pròleg.
Sí, el pròleg d'Isabel Clara Simó no és un pròleg escrit expressament pel llibre, però sí que li vaig demanar permís per utilitzar-los d'un article que va publicar el diari Avui el 2006 explicant el sentiment intern i fantàstic que va viure molta gent, els que hi érem a dins potser no perquè hi érem, però els que van sentir tot d'una que la ràdio parlava en català. Ella ho va explicar tan bonic que li vaig demanar autorització per fer servir el seu article com a pròleg i també vull agrair que fos ja fa un parell d'anys, quan vaig començar a preparar el llibre, que fos la primera lectora del llibre i que m'aconsellés com a professional de la literatura, diguem-ne, que jo no ho soc pas, jo he treballat a la ràdio, no he escrit mai cap llibre, per tant, el meu llenguatge és més radiofònic que escrit, i també li haig d'agrair a la Isabel Clara que em donés aquests consells, i penso que queda reflectit el que sentia molta gent quan es va posar en marxa l'emissora.
També l'editorial que et va fer cas, no?, d'alguna manera, perquè aquests llibres no són, són difícils de publicar a vegades, no? Sembla de trobar la persona o l'editorial que s'interessi i qui posi els calés, també, no?
Diguem-ne que hi ha hagut una col·laboració entre l'editorial, que és Nautilus, i l'obra social de la Caixa, que s'ha interessat també pel tema, per la història i per les fotografies i pels records de les persones que porten endavant aquesta institució.
I després també suposo que l'altre gran agraïment, i em fa la feta que això seria una manera bona de un colofó boníssim per parlar del llibre, que és el colofó que poses tu també en el llibre, un gran llistat de tota la gent que, segons has pogut esbrinar, han col·laborat amb aquesta història que es diu Ràdio 4, no? Un gran llistat final que et deuria costar moltíssim de fer, no?
Ho puc numerar exactament 2 anys recopilant noms.
Déu-n'hi-do.
Perquè jo en recordava uns quants, una bona part del llibre és fruit de la memòria mateixa i sobretot dels papers, dels documents, de les històries, de consultar i preguntar i anar recopilant, i segur que aniran sortint noms que desgraciadament s'han quedat al tinter per no tenir més recursos. Hi ha tota una sèrie de noms que no han pogut sortir perquè són absolutament impossibles de quantificar. Hi ha 1238, crec recordar de memòria ara perquè no tinc el llibre davant, i la meva memòria, veus que no me'n recordo ni del que hi he escrit fa poc, però hi ha tota una sèrie de noms, per exemple, els corresponsals que ha tingut Ràdio 4 a totes les poblacions de Catalunya. Cada població hi havia un corresponsal. Això no està quantificat ni escrit enlloc, i m'ha estat absolutament impossible recollir tots aquests noms, però bé.
Però has recollit moltíssims.
Ha fet el que hem pogut.
I en definitiva la gent és el que queda. La gent és la que ha fet possible aquests 40 anys d'història de Ràdio 4, també, sobretot la gent, el treball de la gent, la il·lusió de la gent, les ganes, i està molt bé, jo penso que aquest final del llibre sigui dedicat precisament a tots aquests que amb el seu petit gra de sorra cadascú doncs van fer possible aquest somni de 40 anys de ràdio, que esperem que continuïn, no, Pep?
Això és el que, i no solament que continuïn, sinó que continuïn amb sentit i amb un objectiu, no només omplir unes hores o fer veure que, sinó que tingui realment un assentament i un sentit que li doni continuïtat i que la faci doncs, viable per sempre més.
Ha estat un veritable plaer fer-te aquesta entrevista, Pep, inesperat d'alguna manera, perquè els tècnics no sortiu mai, els realitzadors no sortiu mai, però en aquest cas ha estat un plaer poder-ho fer gràcies a aquest magnífic llibre que ens has vingut a presentar. Ràdio 4, 40 anys en català, 1976-2016, de Joan Maria Adell i Verdier. Gràcies, Joan Maria, fins la propera.
Gràcies a vosaltres, fins sempre.
Fins al proper llibre.
Jo crec que no hi haurà més llibre, perquè jo ja he dit abans que no sóc escriptor, l'únic que he recopilat les meves memòries i els meus documents ja els he fet públics perquè la gent els pugui llegir si li interessa.
I t'ho agraïm moltíssim. Gràcies, Pep.
Festa, festa. Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Notícies,
agenda,
música
i moltes seccions especialitzades.
Festa, festa.
Amb les veus d'Amadeu Carbó
i Jesús Ventura. Després d'aquesta magnífica entrevista, doncs continuem amb els sons de la tradició de Ramon Vilar.
Ves de festa.
Sons de la tradició amb Ramon Vilar.
Diada de Sant Joan. La festa de Sant Joan, i en concret la nit del 23 al 24 de juny, és la celebració del solstici d'estiu. Les fogueres són l'element més rellevant d'aquesta nit. Al Pirineu, tant el català, aragonès, andorrà com el francès, cal remarcar la tradició de les falles en diferents comarques i poblacions, tradició que ha estat declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Concretament, a la Val d'Aran, entre altres manifestacions festives, hi ha era Festa de la Crema del Faro, de la població de l'Eix, Baix Aran, amb les seves danses a l'entorn del foc i la pràctica de les falles o brandons. Entre els balls que s'hi executen hi ha el Ball Plan, de Canejan, el qual ve a ser una dansa importada a la Val d'Aran en temps pretèrits a causa del sovintejat contacte amb les terres pallareses i ribagorçanes, però que, assimilada i plenament acceptada per la col·lectivitat, forma part també del patrimoni aranès. Ha estat recuperada per la Mas de Dansaires Escorbilués de l'Eix i executada en aquesta població amb motiu de era Festa de la Crema del Faro. Per la seva banda, la cançó Matí de Sant Joan, cantada per Adrià Bernet, un informat de Margalef, al Priorat, no té a veure amb el solstici d'estiu de la nit anterior, sinó amb una altra pràctica històrica que es feia al matí de Sant Joan. Era el dia en què els joves eren cridats a files, a l'exèrcit. És una cançó que expressa la melanconia del moment pel fet de l'obligació d'haver d'anar a servir al rei i pel comiat dels éssers estimats.
Matí de Sant Joan, lo sol en surt en plaça, lo jovent en marxa a defensar la nació. Tinc d'anar a la guerra a servir el rei 8 anys. Seguirem les Castilles, València i Aragó, ciutat com Barcelona, Espanya no n'hi ha. Me'n vaig a despedir del pare i de la mare, de germans i germanes, i de l'amor també.
Festa, festa!
I ara, senyor Carbó, arriba el moment de les dites i refranys del nostre benvolgut Víctor Pàmies. Ens anem cap a Vallromanes, no? Sí. I allà ja ens explicarà una que també... Jo aquesta, no sé, trobo que deu haver-hi de tot. Deu haver-hi homes petits que estan carregats de punyetes i altres que no, no? O què?
No, però està bé, perquè en el cas que ens toca ni vostè ni jo som petits.
No.
Per tant, no va amb nosaltres. Així no és que escoltem. Nosaltres. Home petit, carregat de punyetes.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Home petit, carregat de punyetes. Les persones de baixa estatura solen tenir fort geni per complementar aquesta poca alçada. Segurament d'aquesta dita provingui la frase feta ser un Pere Punyetes, referit a aquelles persones romanceres i buscarraons. Vaja, que estan ben carregats de punyetes. I ni les punyetes són el que sempre ens han volgut fer creure, sinó que la dita engegar a fer punyetes es refereix al fet de treure'ns algú del davant de males maneres enviant-lo a masturbar-se, ni hem de deixar-nos arrossegar pels tafurs, cercarraons i buscabregues de torn. Crispació. Cal identificar prou d'on ve la crispació i veurem que tot sovint paguem justos per pecadors. Home petit, carregat de punyetes.
Festa, festa!
I ara, senyor Carbó, una mica més de música, també. Ara vindrà música i música i música, perquè aquí no pararem d'escoltar música, però escoltem música ara occitana. Fixi's, la setmana passada parlàvem de que es tractava de que el Pere Figueres ens recordava, no?, allò de Desperta Rosselló. I ara, precisament, aquesta setmana, no?, però els propers dies, del 14 al 20 d'agost, se celebrarà a Vilanova d'Olt, a Occitània, precisament, la 42a Escola Occitana d'Estiu. Llengua, música, dansa, cultura popular, és a la comarca de Genès i organitza la pròpia Escola Occitana d'Estiu i el Cercle d'Agermanament Occitano-Català que hi col·labora. Clar, doncs a veure si ens agermanem bé, però no tant que, com per desaparèixer, no? Vull dir, perquè tampoc no caldria, eh? Vull dir, la idea seria germanança, però vaja, vull dir, cadascú que es mantingui en la seva personalitat, no? Perquè si no, malament, eh?
I, ara, i dit això, tenim un tema occità.
Occità, sí, que no sé què vol dir, però és igual.
Que és etan que ara matau.
Exacte, etan que ara matau. I que és d'un segon àlbum que va fer el grup Els Amics.
Això vol dir Els Amics.
Que es diu Ovalat de Cançús. Vaja, que jo no... Que l'escoltin, és del 2009 i no para. Hi ha un telèfon que tampoc no para, però és igual.
És el seu, Aventura, és el seu.
Doncs ara el llançaré per la finestra. E tant que aram a tau, amb els amics.
Que ven que cantaría, dígueu que la sabe. Que ven que cantaría, dígueu que la sabe. La canta de Gibrón y hasta su necabaré. Cricop,
criscops,
criscop, criscop, criscop. En tanque a la mata, no croca un pastero. En tanque a la mata, no hará pas cabal. La canta de Gibrón y hasta su necabaré.
La canta nel cibronio sta sul necabare.
E canti come ciò che sta nel pastro di sé. Picop,
discops,
prescops, caticop, cincops. E tanti a matà uno troppa pastero. E tanti a matà uno ara pascavau. E canti come ciò che sta nel pastro di sé.
E tau che compensau che scannappa sconfisse
se la tisa ne buona capella e per sé i cop,
i scops,
tre scops, quattro scops, cinque e tau che la matà non trova il pastello e tau che la matà non farà il pascavau se la tisa ne buona capella e per sé
se la tisa ne buona capella e per sé
scala voce quella che cuppa e ci vede il cop,
gli scops,
tre scops, quattro scops, cinque e tanti alla matà non cuppa la pastera e tanti alla matà non ha la pascava scala voce quella che cuppa e ci vede
scala voce quella che cuppa e ci vede
e Luca va a retare che sarà il bruchè il cop
scops,
tre scops, quattro scops, cinque. E tanti la matà, non troppa la pastera. E tanti la matà, non ha la pascava. E tanti la matà, non troppa la pastera. E tanti la matà, non ha la pascava.
I tant que ara matau, el grup Els Amics, del seu segon àlbum Ovalat de Cançús, hem escoltat aquesta cançó occitana. Ara donem pas a una cançó marinera, perquè arriben els cants de taverna del nostre benvolgut Xico Sánchez Carcassés.
Festa, festa.
Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
Tenim tot un luxe musical que ens arriba de Castella. Un enregistrament molt recent d'una intèrpreta que em té el cor robat, la Maria Salgado. Més il·lusionada que mai i en nous arranjaments, ens arriba aquest CD, El Paso de los Vientos, i els hi aconsello de debò, no se'l perdin. i trobaran temes tan preciosos que entendran que encara enduri el meu enamorament cap a aquesta cantant, curiosament, de Valladolid, però que estima molt les habaneres i també la nostra terra. Ho entendran escoltant, que continuï enamorat, les altes torres de la capilla.
Las altas torres de la capilla, cuando en la tarde las dora el sol, son habitadas por mil palomas que allí fabrican nidos de amor. Los pichoncillos arrulladores forman en grupos de dos en dos, abren sus picos, paten sus alas y se remontan a otra región. Baten sus alas y se remontan a otra región. Antes de amarte yo no tenía el uso pleno de mi razón. Me fascinaba tu simpatía, te idolatraba mi corazón. Aspiro el aire que tú respiras, oigo tu canto y oigo tu voz. Aspiro el aire cuando suspiras, gozamos de igual pasión. Aspiro el aire cuando suspiras, los dos gozamos de igual pasión.
Fantàstica la veu de Maria Salgado. En quin amor canta temes com aquests. Una manera, per ser castellana, les altes torres de la capilla.
Gràcies, Xico Sánchez Carcassés, per aquest cant de taverna d'avui, i nosaltres ara continuem amb les històries de gegants.
I després de l'espai musical arriba una altra de les històries de gegants dels espais que preparen la Berta Miró i el Nico Alonso. I arriba, òbviament, per parlar-nos-en la Berta Miró. Bon dia, Berta.
Hola, bon dia.
Una Berta que avui estic segur que està especialment motivada perquè els gegants dels que ens ha de parlar són uns gegants que li toquen de molt a prop i que coneix molt i molt bé, no?
Doncs sí, avui anem a Castellterçol, una vila que conec molt bé perquè doncs, la meva família és d'allà, i em fa moltíssima il·lusió presentar-vos el Tallaferro i la Griselda.
Doncs vinga, que estem segurs de que ens ho explicaràs molt i molt bé perquè els coneixes a fons. Avui la Berta Miró ens parla dels gegants de Castellterçol en les històries de gegants, al Festa Festa.
Festa Festa.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
Sembla que per la festa major de Castellterçol de l'any 1903 ja es van llogar uns gegants a la Casa de Caritat barcelonina. Tanmateix, fou l'any 1954 quan alguns veïns de la població manifestaran el desig de tindre una parella de gegants. En aquests anys era ben arrelada la processó de Sant Víctor i companys màrtirs copatrons de la vila que es veneraven per la festa major d'estiu. Gràcies al banderer de l'any i altres persones que van donar diners per als gegants i capgrossos, es va donar una empenta a la seva realització. S'inicia la seva construcció encarregada al senyor Alexandre Cirici Pellicer. la proximitat del poble al monestir de Santa Maria de l'Estany va contribuir a concebre idees bàsiques. Calia que tinguessin un caràcter romànic, representessin símbols populars, que fossin unes peces originals i que l'alçària, el pes i l'estretor s'ajustessin a les peculiaritats de la vila. Els capgrossos ja li van deixar fer més lliurement. S'identificaren amb els primers pobladors de les muntanyes catalanes. Els gegants són fets de pasta de paper i l'estructura és de vímet. Encara avui la conserven i els permet un ball més airós. Els gegants i capgrossos foren estrenats el 28 d'agost de 1954, en la qual també s'estrenà la sardana dels gegants de Castellterçol, composada pel mestre Joaquim Serra, i que esdevingué el ball propi dels gegants i els capgrossos de la localitat. Inspirant-se en el poema Canigó de Jacint Verdaguer, decidiren anomenar-los Tallaferro i Griselda. Els nans, de fas irònica i grotesca, representen els habitants de Catalunya, amb les seves qualitats i defectes. Hi ha tres tipus, els estètics, els ètics i els dialèctics. De cada grup hi ha el bo i el dolent. Dels ètics, l'enamorat i el colèric. Dels estètics, el poeta i el concupiscent. I dels dialèctics, el savi i el sofista. Cal esmentar que els gegants i nans de Castellterçol, quan van sortir per primera vegada, no tenien portadors i van haver de recórrer als de Mollà. Anaren diverses vegades a les festes de la Mercè de Barcelona. El 1998, els gegants celebraren la 7a trobada de gegants del Vallès com a anfitrions. El 2004, celebraren els 50 anys dels gegants i capgrossos amb una gran festa i l'estrena d'unes còpies dels gegants fetes per Jordi Grau, que preserven les peces originals, que només surten per la festa major, a l'agost. El 2015, els gegants vells van estrenar vestits idèntics als originals.
Festa, festa.
Doncs mira, hem arribat al final d'una altra edició del Festa Festa, concretament la 2120, que és la 331 de tota la història informàtica, informàtica, quina matèria que tinc últimament.
Internàutica.
Internàutica, que li dic jo. I que quedarà penjada doncs, el divendres 5 d'agost de 2016 a la nostra web www.festafesta.net. Ja ha dit tot això que volia dir. Volia dir vostè tota la gent que ha fet possible el programa, no?
Per exemple, també. Avui hem participat en Víctor Pàmies,
a Berta Miró,
en Francesc Sánchez Carcassés,
el Ramon Vilar,
el Carles Esteve,
el Ramon Vinyals,
el Pere Estela,
la Marta Ibáñez,
el Jesús Ventura
i l'Amadeu Carbó. Esclar que sí, tota la gent que hem fet possible aquesta edició de Festa Festa, que ara s'acabarà amb una altra sardana turística. Aquestes sardanes turístiques nostres que ens porten o al mar o a la muntanya. Abans hem visitat el mar, ara visitarem la muntanya i una de les més emblemàtiques del nostre país, senyor Carbó.
Avui visitarem, atenció, el Turó de l'Home.
El Turó de l'Home és una sardana del mestre Rafael Ferrer, que ens interpretarà a la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, però evidentment està dedicada en aquesta muntanya, que és la més alta del massís del Montseny, amb 1.705 metres, cosa que la situa per sobre dels altres dos cims més representatius del massís del Montseny, que són...
Les Agudes, que amb 1.705 metres, i el Matagalls amb 1.697 metres.
Sí, però estan molt iguals, per el que diu aquí, l'altitud d'un i l'altre estan allà mateix,
Sí, però Ventura, és el més alt és el Turó de l'Home.
Això sí que ho diuen, I que, vaja, que està molt bé perquè diu que... Hi ha més coses que diuen, les nostres guies turístiques, diuen el cim i les muntanyes properes fan de divisòria d'aigües entre la riera de Santa Fe i el naixement de la Tordera.
Sí.
I la muntanya és famosa per l'observatori meteorològic que alberga d'ençà l'any 1932. Sí o no?
Uns quants anys, D'allà surt allà...
Ja, que em diuen, ara plourà, ara no plourà.
Sí,
ara
i d'allò. El TV3, a vegades tant. Diuen, el Turó de l'Home ens recollit tant.
Estem al Turó de l'Home.
Hi ha hagut vents de tant. Doncs és allà
ho deixen. Informen des
d'allà. Sap aquella caseta que es veu en el Turó de l'Home? Tu arribes al Turó de l'Home, pots tirar una miqueta més enllà, hi ha una miqueta que baixes una miqueta, ja hi ha una miqueta de tanca, bueno, bastanta,
sí.
Hi ha com una caseta, allò és la part de l'observatori.
De l'observatori,
aquest sí que està, és un observatori a quatre vents.
Està molt bé. Ja, que anem acabant ja, que li sembla.
No, però
el veig engrescat ara, el veig...
A veure, jo, si...
Vol explicar més coses del Turó de l'Home?
Home, jo li puc recomanar algun itinerari.
Sí.
Per exemple, a mi m'agrada, quan hi vaig, m'agrada fer Turó de l'Home i les Agudes. Val. Fet Turó de l'Home, Les Agudes i Matagalls, a mi ja més farragós.
Ja, ja m'hi imaginis.
No, però són tres cims que es poden fer amb concatenació.
En parlem, eh? Si acabo, anem acomiadant, li sembla, perquè és que si no acabarem, eh? Tornem la setmana que ve, companys i amics oients, i esperem que ens vulgueu fer companyia. Fins aleshores, adeu-siau.
Adeu.
Llavors què diu? Que poden fer les...